Sant Cugat Empresarial. A Cugat Mèdia.
Bon dia, estem a Ràdio Sant Cugat i com cada mes parlem amb l'associació Sant Cugat Empresarial, que ens porta un soci i ens presenta la seva activitat, d'on sorgeix i bé, coneixem més a fons l'estructura i el teixit empresarial d'aquí de Sant Cugat. Avui la Sílvia Travaló ens porta una empresa ben interessant, inusual i sabreu per què us dic això. Sílvia, bon dia, a qui ens portes avui?
Hola, bon dia. Doncs us porto una empresa associada. El seu CEO fundador és el Pere Rosales i, com dius tu, l'empresa es diu Inusual. Per tant, és una empresa inusual, eh? Vull dir que és molt característica. El Pere té més de 20 anys d'experiència i ell és coach i professional del lideratge. Són temes que ara estan molt candents també en aquesta època i que, a més, doncs, fa falta. Bons lideratges i, a més, molt humans, que és el que ell us explicarà molt millor. Què fan? Doncs, bàsicament, el que jo et puc dir del Pere i d'Inusual és que preparen persones i organitzacions perquè siguin més innovadors, perquè siguin més compromesos amb el seu entorn i que, a més, això ho fan d'una forma que la veritat ens agrada molt, que és més humana. És humanitzar tota la part d'empresa, organitzacions, i de veritat ara està molt en boca, tothom parla, però el Pere fa molts anys que treballa amb aquest tipus d'estratègia a les empreses i organitzacions. I, per tant, tot l'espartaix que et pugui donar amb ell, la veritat és que benvingut, perquè és un gran professional en aquest sector, en aquest àmbit.
Gràcies, Sílvia. Benvingut, Pere.
Moltes gràcies. Vaya presentació, Sílvia. Gràcies també per aquestes flors, mare meva. Moltes gràcies i molt content d'estar aquí.
Molt bé. Escolta'm, Pere, a la vostra web jo no et conec tan bé com la Sílvia i m'he hagut d'informar via eines digitals, no? Com ara fem la major part de nosaltres. I a la vostra web m'ha cridat l'atenció que la vostra missió és, jo llegeixo literalment, descobrir, preparar i promoure líders innovadors a tot el món. I jo em pregunto, què és un líder innovador?
Doncs un líder innovador és aquell que fa que el seu equip sigui el que creixi i que no estigui el seu equip al seu servei, sinó ell al servei de l'equip. Un líder innovador és aquell que multiplica el potencial del seu equip i no la inversa, no el redueix, sinó que el multiplica. Moltes vegades el que ens trobem és que hi ha persones que són bons líders, però les persones que estan al seu càrrec, i això ja diu molt, al seu càrrec, el que fa és que, com a molt, pots pujar fins a una miqueta a prop del líder, però no sobrepassar-lo, per entendre'ns. Un líder innovador sap que si el seu equip creix, ell creix també. És més semblant al que seria el que està entre bastidors. No és el que surt a les fotos, per entendre'ns, sinó és el que fa que la resta de la gent surti a les fotos. I és aquell en què quan la gent creix, fa que el director surti, com el teatre, recordeu, no?, aquest acte que fan tan bo, no?, de reconeixement del director, que no es veu però volen que es vegi, doncs és una mica això. Un líder innovador és aquell que posa davant de tot les persones i el seu creixement i no ell mateix i els seus interessos. Per tant, a més, un líder innovador, com bé podeu imaginar, aquesta innovació no és només la innovació de producte, és la innovació de l'adaptació contínua i en el context en el que estem ara mateix, el que hem vist gratament, òbviament, de les poques coses bones que té el context que estem vivint els últims anys, és que els canvis són tan grans i tan freqüents que cada vegada calen més líders innovadors, perquè abans no calia tant de canvi i tant lideratge, calia més gestor. Però avui en dia cal persones que inspirin els altres i que, sobretot, tinguin aquesta abnegació de no voler sortir a tot arreu i que el que vulguin és que siguin els altres els que creixin al seu costat.
Fantàstic. I d'on ha sorgit aquest concepte? És a dir, és des d'Inusual que vosaltres l'heu llançat? Com va començar tota aquesta aposta, no?, per fer créixer líders innovadors?
Doncs sí, home, et diré, Inusual fa 24 anys que existeix com a projecte, però com a empresa només fa 7 anys. Al principi no teníem ni idea, òbviament, fa 20 i tants anys, de que acabarien fent això, però des de fa aproximadament uns 3 anys sí que vam veure clarament cap a on hi aniríem. I és quan van començar a enfocar moltíssim en l'única cosa que veien que s'havia repetit des dels nostres inicis com un projecte d'extensió de la Universitat Autònoma de Barcelona, que bàsicament jo donava classes allà i amb els alumnes van començar a crear una llista de correu, li van posar un nom, li van posar Inusual, després vaig enregistrar inusual.com i així a lo tonto van començar a crear una comunitat que encara hi som, que són més de 2.500 persones arreu del món, fruit d'aquells inicis, no?, del maig del 97, i que hem anat canviant moltíssim al llarg dels anys, però la qüestió és que van començar a unir els punts, no?, d'alguna manera, com quan mires enrere, no?, i dius, ostres, què és el que hem estat fent sempre? I al final sortia que sempre que havíem estat fent era ser el punt de trobada o el punt de connexió entre tota la gent que li agrada el canvi perquè els veu com una oportunitat i no com una amenaça.
D'acord. I tu, Pere, disculpa'm, que t'interrompi. Tu, Pere, què ensenyaves a la universitat? Què estaves ensenyant quan vau crear?
Creativitat aplicada. Tant a la comunicació interna de les organitzacions com a la comunicació externa de les organitzacions.
D'acord.
Com fer servir una manera inusual o poc habitual de comunicar per quedar-te en el cap i en el cor de les persones. Com transmetre un missatge d'una manera integral, de manera en què puguis arribar al cor de la gent, no? No manipulant-la, sinó dient les coses amb empatia, no? I per això fèiem servir la creativitat, perquè si no la comunicació té molta retòrica i al final la gent quan rep una comunicació retòrica posa el filtre retòric, no? I al final, doncs, per exemple, veiem la publicitat i ja sabem que és un anunci, per tant no ens creiem el que surti, etcètera, 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 no? I jo ensenyava en aquell temps, el 97, ensenyava això perquè jo treballava a una gran multinacional on m'havia format i era director de comunicació d'allà i em van cridar un dia fruit d'haver guanyat un premi d'innovació internacional. Llavors, a partir d'allà va començar la meva etapa, diguem-ne, en paral·lel, de que a part de professional, em vaig convertir en teacher, si vols, no? Però un teacher una mica raro i deliberadament raro, perquè jo no he volgut mai ser un acadèmic, jo respecto molt els acadèmics, però jo no en soc, jo soc un professional. Per tant, jo faig coses que potser els acadèmics no poden fer i a l'inrevés. Jo no escriuré un paper científic, ni ganes que en tinc, però sí que puc posar una sèrie d'exercicis i experiments basats en el nostre aprenentatge amb les empreses, que potser un acadèmic doncs no en coneix, no? Per tant, ens complementem moltíssim amb tota la part acadèmica, perquè la part acadèmica fa el que sap millor fer, és generar coneixement, i nosaltres el que fem és aplicar-lo. I llavors això és el que va fer al final, contestant a la teva pregunta, Júlia, que era de dir, bueno, i què és el que hem anat fent al final? Si haguessis de dir alguna cosa, què és el que estem fent? Doncs estem despertant, d'alguna manera, el cantó inusual de tothom, perquè el tenim tothom. Tothom tenim una capacitat creativa i generadora. I no parlo només del cantó artístic, parlo del crear del no res. Parlo de fer servir la no lògica per treure solucions. I això en diem creativitat aplicada. La meva gran sorpresa va ser descobrir el gran món de la recerca universitària sobretot als Estats Units, d'on va néixer el brainstorming, que és el creative problem solving. Hi ha tota una ciència que estudia com el cervell aplica la creativitat per resoldre problemes, especialment si aquests problemes no són lògics, sinó que són complexes, com els d'ara, no? Els problemes complexes diferencien dels complicats perquè tenen més d'una solució, totes poden ser vàlides i, a més, els problemes complexes no són reproduïbles. És a dir, tu no pots controlar la complexitat perquè hi ha molta cosa que no coneixes. Llavors, si ara mirem cap al futur i ens preguntem, anem a un món més complex o menys complex? Segur que no hi ha dubtes de que tothom sap que cada vegada més el món, entre tots, el anem fent més complexa. Per tant, el lideratge s'ha d'adaptar amb això. I ja no existeix tant la lògica i tant la gestió, això existeix per una capa més inferior, el que existeix és que tu has d'estar preparat per allò que tu no saps. I aquesta és la gràcia, i això és el que fem a Inusual.
Perfecte, molt bé. Per tant, tu vas començar a la universitat, jo crec, bastant capdavanter ja i pioner i innovador, no? Amb una assignatura que segurament era bastant única en aquell moment, i vau fer això de connectar, no?, els punts enrere que has comentat, que és quan t'he tallat, t'he interromput abans, disculpa'm, que has comentat, que vau dir què teníem en comú, no?, tota aquesta gent que ens hem unit aquí a la universitat, en aquesta xarxa, no?, i era la creativitat, no? I d'aquí, molt bé, perfecte. Escolta'm, tot això a mi em sona impressionant, fantàstic. Ara, com es pot aconseguir? És a dir, quan tu ho expliques, no?, d'alguna manera no es veu que hi hagi cap altra opció. És a dir, s'ha d'anar per aquí, no? És a dir, la complexitat, l'adaptació... però, clar, les persones són persones, no són maquinària, no? Com feu vosaltres? Perquè vosaltres ajudeu a transformar les persones en líders innovadors, no? És a dir, com ajudeu a una persona, perquè tots tenim limitacions, no?, a transformar-se en això, en una persona creativa que pugui solucionar problemes, no?, amb aquest mètode que has comentat, no?, fruit també una mica del brainstorming. Com ho feu des d'Inusual?
Mira, et diré, afortunadament les persones són persones i no són màquines, perquè és precisament això el que els fa inusuals. Si les persones són iguals, mal assumpte. I partim d'aquesta base, perquè el mercat laboral des de fa molts anys, a la revolució industrial pràcticament, el que creava eren llocs de treball. Llocs de treball que ocupaven persones. Per tant, va néixer el concepte recursos humans, igual que recursos industrials, recursos econòmics, perquè el més important, segons deia Taylor, no?, la divisió científica del treball i tal, era el sistema. Llavors, clar, perquè una cosa funcioni i el que funcioni sigui, per exemple, el negoci, necessitem tenir un sistema i després omplir el sistema amb recursos, sigui l'economia, sigui les persones, etc. I durant molt de temps hem estat fent això. És a dir, imagina't ara que si en aquell temps haguessin hagut robots, el que en realitat haguessin posat haguessin estat robots, perquè era un sistema i el que calia era posar algú que fes aquella feina. Si hagués estat un robot, hagués estat un robot segur. I dic per això, afortunadament, de que són persones, perquè avui en dia no requereixen robots. En aquell temps, clar, calia això. De fet, Ford deia, és una llàstima que la gent tingui cervell i tingui cames, perquè jo l'únic que necessito són les seves mans, no? I era aquesta mentalitat. Ha passat molt de temps i ha plogut molt, i avui en dia tots sabem que si tu no poses la teva ment i el teu entusiasme a la feina, en realitat l'empresa està perdent una gran oportunitat. Les empreses que realment avancen són aquelles on la gent no és només motivada, sinó és que està treballa amb un sentit, o sigui, sap que la feina que fa li omple i, a més, té un sentit i omple un espai en el mercat i els clients responen amb això, amb la seva fidelitat o la seva recomanació. Llavors, què passa? Resulta en que hem de passar del paradigma de tenir persones, recursos humans que ocupen espais, a tenir persones amb recursos i posar aquests recursos al servei del client. De manera que, clar, com fas això? Home, doncs cada persona és diferent, però hi ha algunes pautes molt comunes. I et posaré un exemple. Quan diem posar-te en forma, igual tu et vols posar en forma per fer una marató. I un altre es vol posar en forma per pujar un pic. I un altre, doncs, simplement per sentir-se millor i un altre per aprimar-se. Al final,
o per pujar les escales, no? Per pujar les escales fins a casa.
Exacte. Cadascú al seu nivell, no? I què necessites? Doncs o molta força de voluntat, de manera increïble, que hi ha molt poca gent que ho tingui, tot i així costa molt, perquè d'entrada tu no ets un expert en això, sinó que tu simplement vols posar-te en forma, o el que normalment la gent fa és anar a buscar algú que li ajudi. Això pot ser un personal trainer, pot ser un gimnàs, depèn del teu compromís i dels teus recursos, no? Nosaltres fem que la gent es posi en forma mentalment i emocionalment a les organitzacions. Siguin aquestes organitzacions ells mateixos, perquè poden ser emprenedors, o siguin grans organitzacions en grans unitats de negoci. Llavors, com es fa? Doncs, home, tenim un sistema, com tindria qualsevol preparador, no? Un preparador físic té una sèrie de coses que sap que funcionen. Nosaltres hem destil·lat tota l'experiència que hem anat recollint al llarg dels anys amb grans empreses, i el que hem fet és destil·lar-ho. I llavors jo vaig dedicar-me durant pràcticament 2 anys, escriure-ho en un llibre, i hem destil·lat 5 hàbits que són els hàbits que nosaltres li mostrem a les empreses i les organitzacions que volen posar en forma aquestes persones per ser innovadores, no?
Perfecte,
i llavors,
sí.
En funció de l'organització.
Perfecte, i aprofito que has mencionat que heu recollit aquests 5 hàbits en un llibre per mencionar que tens un llibre, que és aquest llibre del que parles, que és El líder inusual, inspirando innovadores, sí. No? És aquest el llibre, sí, i més ara que s'apropa Sant Jordi, per tots aquells que vulguem introduir-nos, no? I conèixer aquests hàbits. De totes maneres, a banda de comprar el llibre i conèixer el llibre, Pere, tu ens podries fer un resum de quins són aquests 5 hàbits per poder... Perfecte.
I tant. Mira, són uns hàbits que, lluny, diguem-ne, de ser fruit de la recerca, diguem-ne, acadèmica, ens hem inspirat en la recerca acadèmica, però ho hem posat a l'empirisme pur, no? I ens vam preguntar, què tenen en comú tots aquests clients i tots aquells projectes que hem vist que realment han estat innovadors? Quines són les coses? Ens van sortir 5. I aquestes coses tenen a veure des de la persona, a l'equip, a l'organització, i estan connectades, i van de dins en fora. És a dir, és com si fos una espiral creixent, per entendre'ns. I llavors van trobar també, que era una molt bona manera de dir-ho, fer servir un sufix d'espira, eh? I ara ho veureu el per què. Perquè el primer hàbit és aspira, que té a veure, com el seu propi nom indica, en les aspiracions de la persona. Però també poden ser les aspiracions de l'equip i de l'organització, eh? Però comencem des de la persona. Tu a què aspires? Tu, quin és el teu propòsit? Per què t'aixeques pel matí? D'alguna manera seria això. I a més, més important, quin és el teu compromís amb la teva aspiració? És un desig? És una intenció? O és realment un compromís? I això és l'hàbit aspira. Llavors, cada hàbit, hi ha 5 hàbits, com us deia, cada hàbit té 4 elements. Aquests elements tenen una sèrie d'eines que serveixen per treballar l'hàbit, perquè l'hàbit, si no el practiques, no és un hàbit, no? Llavors, l'hàbit d'aspira té a veure amb posar en pràctica aquesta sèrie d'eines, per exemple, l'Ikigai, que coneix moltíssima gent, és una de les moltes eines que hi ha dins de l'hàbit d'aspira, hem anat recollint i destil·lant el millor del mercat, s'ho hagi inventat qui s'ho hagi inventat, evidentment posant la ressenya, i recopilar per la persona, de dir, mira, pots fer servir aquesta eina, aquesta o aquesta, però al final l'hàbit aspira és saber què vols. És a dir, ho resumim amb la paraula fes allò que t'estimes. Això és aspira, fes el que t'estimes. El segon hàbit també és individual, però veureu que després passem a hàbits que tenen a veure amb els altres. El segon hàbit, que és individual, es diu transpira. Transpira, com el seu propi nom indica, té a veure més aviat amb suar la samarreta, per entendre's, no? Posar en pràctica. És el que podríem dir els skills, les habilitats, allò que saps fer. I el seu lema és estima allò que fas. Si tu ja tens clar que fas allò que t'estimes i connectes amb el que tu vols fer, allò que et fa vibrar, allò que es deia, no?, del flow, no?, allò que se't passen les hores i que tu no veus el temps passar, que és la part d'aspira, ostres, què bo seria que allò que a tu t'agrada ho poguessis treballar i fos el que tu fas per guanyar-te la vida, no? Llavors, en aquest cas, com que és lideratge innovador i nosaltres vam veure que les organitzacions tenen una raó de ser, que és mantenir la preferència del seu client, perquè si perds clients el que fas és perdre el negoci, i si no tens clients no tens un negoci, el que tens és un hobby. Llavors, el més important del client què és? Doncs que tu vagis innovant perquè el propi client va cada vegada canviant amb tot el que hi ha al mercat i cada vegada en voldrà més, i això les empreses ho saben. Per tant, la gran mancança que hem trobat a les empreses és que la gent no està preparada per innovar. Per tant, el Transpira està totalment enfocat a les 4 disciplines de la innovació que nosaltres hem anat veient. Si les fiquéssim en un cistell molt ràpidament, és pensament crític, que és trobar problemes que encara no hi són però que vindran, pensament de disseny, ser capaç de formular una solució tenint el client en ment, pensament àgil, iterar moltíssim per adonar-te que la teva hipòtesi el teu client te l'està validant contínuament i reaccionar de manera molt àgil i molt flexible, i pensament innovador. Pensar que això ha de sonar al final la campana i la festa, al final, l'ha de pagar el client, no l'empresa, perquè si no, llavors, no és un negoci sostenible, no? I això es transpira. Una mena d'hàbit per ser més innovador des de les capacitats, des de les habilitats, fent servir tota la metodologia. El tercer és el més revulsiu de tots, i veureu ràpidament pel seu nom. Es diu Conspira. Conspira és el nom d'un delicte.
Sí, l'identifiquem com a tal.
Efectivament. Però si anem, per exemple, a la literatura, ens adonarem de que moltes vegades, per exemple, hi ha frases tan maques com quan tu desitges alguna cosa, l'univers conspira perquè ho aconsegueixis, per exemple, no? I jo us animo a que mireu les paraules, diguem-ne, conspira, el terme conspira, també es fa servir molt sovint de manera molt positiva, no? Nosaltres vam agafar això. Per què? Què vol dir conspira? I quin és el seu lema? És comparteix el millor. O sigui, realment és molt atípic que les persones comparteixin el millor que tenen, perquè normalment estem acostumats a compartir allò que ens sobra. I el millor és per nosaltres o pels nostres. Però tu a la feina difícilment comparteixes el millor. Comparteixes allò que pots o allò que te'n sobra, no? Clar, què bo seria una organització o una persona o treballar al costat d'una persona que, com a hàbit, té compartir el millor.
Sí, sí, això per suposar.
Llavors, sí, això sí, és lluitar contra l'instint que tenim les persones de l'egoisme o la por a perdre. Perquè resulta que quan tu, i segurament tots els que esteu escoltant, coneixeu algú que comparteix sempre el millor, perquè n'hi ha d'aquestes persones que sense fer un hàbit i anar a fer un programa o llegir-se un llibre ho sap perquè ho fa de mena, no? Perquè té bon cor o perquè si no, no li troba el sentit a la vida, etc. Però això normalment no passa. Llavors nosaltres conspirem perquè es creï un esperit de col·laboració en les organitzacions, en la gent, en un entorn de confiança, ojo, no tirar perles a los cerdos, però en un entorn de confiança on saps que la gent tu l'importes, tu i els altres pugueu compartir el millor que teniu, perquè d'aquesta manera és com creixeu. I llavors aquest és el primer hàbit, per entendre'ns, que ja no té a veure amb tu, té a veure amb els altres, perquè si tu vols fer alguna cosa que sigui significativa, tu sol no ho podràs fer mai, però amb altres sí que pots.
Amb altres,
no?
I tant. Perfecte. Exacte. Portem a tres, no? Que era aspira, transpira i conspira.
Correcte. Ara ve un altre que és quasi l'evolució lògica del que seria la col·laboració i del que seria el conspirar, diguem-ne, no? Cap a una causa comuna, l'statu quo, el canvi, etc., que seria conspirar. El quart és inspira. I aquest ja ens és més comú, no? Inspira té a veure amb el lideratge en si, amb la influència, perquè no és només col·laboració. Al final sempre hi ha d'haver algú que està al servei dels altres i, com dèiem abans, sigui un líder innovador, no? Però realment on es veu el lideratge és amb l'autenticitat. Quan tu realment penses en algú que hagi estat un líder per tu en la teva vida o que tu coneixis, té una sèrie de característiques també. Alguna d'elles és, per exemple, que posa les persones abans que res, o que predica amb l'exemple, o que quan hi ha una idea, per petita que sigui, és capaç de detectar que allò potser funciona. O que, malgrat les resistències i les vicissituds de la vida, té la suficient tenacitat com per poder seguir tirant endavant, per exemple, no? Llavors, aquest hàbit, diguem-ne, d'inspira ve a ser com una mena de bany de lideratge actualitzat del que ha estat el lideratge des de l'època més antiga de la humanitat a avui en dia, que hi ha principis bàsics. És a dir, tu, si tu no t'agraden les persones i no estàs al servei de les persones, no et posis a ser líder, perquè seràs un mal líder segur. Llavors, això que és tan obvi, si després anem a les organitzacions, malauradament ens trobem gent que l'han col·locat en un lloc de líder quan en realitat potser ell seria més feliç o ella seria més feliç si no estigués amb aquesta responsabilitat de persones, perquè realment li agobien molt. Sí. Ell era un bon professional, per exemple.
Sí, sí,
no?
Sí, hi ha professionals que diuen que no a ser caps, diguem-ne, no? I que aquests sí que en el seu sentit ho identifiquen abans de fer el pas, no? Pere, explica'ns el cinquè hàbit.
El cinquè hàbit és la consciència. Es diu respira. I el seu lema és mantén l'equilibri, ¿vale? Keep the balance, ¿vale? L'inspira, que no us he dit el lema, és fes la diferència, ¿vale?
D'acord.
O sigui, l'inspira té a veure amb l'impacte. Així com l'aspira té a veure amb la missió, i el transpira té a veure amb les habilitats, i el conspira té a veure amb la col·laboració, l'inspira té a veure amb l'impacte. I el respira té a veure amb l'equilibri, amb la consciència, el ser capaç de veure ment, cos, cor i ànima com una sola cosa, al servei de la gent, al servei de la teva feina, al servei de la teva vida, de tu i dels teus, cadascú en el seu lloc. Però, clar, poder veure això des d'una visió holística, que la feina no és més que una part de la vida i que la vida és més que la feina, i no deixar-te la vida a la feina i no ser allò que tu fas, sinó ser allò que tu ets, això és respirar. És prendre consciència i elevar la teva consciència com un ésser humà.
Pere, mira, ja arribem al límit del programa, ens queda només un minut. Jo, la veritat, podria estar-te escoltant 2 o 3 hores més. És fascinant, però malauradament amb la ràdio tenim aquest límit, que és el límit de temps. Per tant, explica'ns, perquè els oients de la nostra ràdio estan ubicats a Sant Cugat, no? Explica'ns un pèl, on sou i molt ràpidament, a més, si us volem conèixer més, no?, aquests hàbits i convertir-nos en líders innovadors, a més de comprar el llibre, si teniu algun servei. Però m'hauries de dir, si pots, d'una forma així, en un minut màxim.
Molt fàcil. A veure, aneu a school.inusual.com, i això és Inusual School, bàsicament, i si aneu a inusual.com també ho trobareu. I allà veureu, per exemple, un programa que és un programa de coaching de 10 setmanes que preparem els líders que, a part de llegir-se el llibre, diuen, bueno, vale, això està molt bé, però ¿cómo se hace esto?, no?
Clar, sí, sí.
Llavors, acompanyem. Ara acabem de tancar també amb places exaurides la tercera promoció, que va començar l'any passat, ja portem 3 promocions, només seleccionem 20 líders cada vegada, perquè nosaltres fem moltes més coses, no? I només fem 3 promocions a l'any. Ara ja hi ha gent per la promoció del setembre, si hi ha algú interessat, que vagi a school.inusual.com i allà ho trobarà. I si algú no té clar si vol fer el programa o no, o tal i qual, però vol entrar en contacte amb tot això, que se'n vagi a network.inusual.com i allà es pot donar d'alta. I, de fet, si es dona d'alta i posa en el seu perfil inicial "Jo he escoltat el podcast de Cugat", jo li regalaré un accés gratuït en el llibre perquè no l'hagi de comprar. Electrònic, evidentment, però li regalem aquesta deferència, diguéssim, simplement per haver-se escoltat aquest, per ser veïns de Sant Cugat, no? I nosaltres típicament estem a Sade Creàpolis i estem la mar de bé.
Perfecte. Pere Rosales, CEO d'Inusual, generadors, creadors, promovors de líders innovadors, ja no sé ni com dir-ho, no?, perquè em sembla un tema tan apassionant. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
A vosaltres.
Molt bé. Com sabeu, aquest podcast es pot escoltar a la 91.5, però també el podeu escoltar de nou, si voleu, a cugat.cat/ràdio, en qualsevol moment, des de qualsevol lloc, perquè és un podcast. Moltíssimes gràcies, Pere Rosales, i seguim en contacte i seguim apostant per creativitat.
Gràcies a vosaltres. Un plaer haver estat aquí.
Un plaer. Bon dia.